Quadern número 189 de Cristianisme i Justícia. Títol: La revolució de cada dia. Cristianisme, capitalisme i postmodernitat. Autor: Joan Carrera. Capítol 1. El món on vivim. Segurament, pretendre una descripció del món on vivim és caure en una simplificació, ja que si una cosa caracteritza aquest món és la diversitat de cultures i de mentalitats. Amb tot, però, són pocs els que posen en dubte la tesi d'F. Fukuyama, que afirma el final de la història i el triomf absolut del sistema econòmic capitalista en l'àmbit global. L'anomenat procés de globalització ha anat estenent aquest sistema a la majoria de països del nostre món, amb algunes excepcions de caràcter més aviat residual. Ja no li queden oponents amb força suficient per fer-li ombra. Tot i haver quedat ferit arran de la darrera crisi econòmica i tot i la multitud de crítiques i alternatives parcials que han anat sorgint, encara no es pot parlar d'una alternativa global consolidada al capitalisme. Capítol 1. La cultura capitalista. Tot sistema econòmic realça determinats elements que tenen traducció en altres camps com el social, laboral i familiar. En altres paraules, podríem dir que tot sistema econòmic crea una cultura. I un dels elements importants de tota cultura és el sistema ètic, entès com una escala o jerarquia de valors que es posa en joc sobretot a l'hora de prendre decisions i que acaba per impregnar tota la nostra vida, família, relacions socials. Per això és important pretendre prendre consciència de quins són els valors en els quals es fonamenta el nostre sistema econòmic i de quins valors transmet en qüestions tan significatives com persona, feliç, triomf personal, etc. Cal precisar que quan parlem de valors del sistema econòmic ens referim a allò que el sistema prioritza i que vol que guiï el comportament de les persones. Primàriament en el camp de l'economia. Sovint, aquesta priorització amaga els interessos de determinats grups i actua, de fet, com una ideologia. Així, el sistema econòmic es presenta com la solució més racional i estructurada per crear riquesa i justícia. És a dir, es basa en valors acceptats, volguts i desitjats per la majoria i hi apel·la. Òbviament, a ulls d'un altre sistema ètic, tant des d'una tradició religiosa com d'una altra cultura, aquests valors poden ser percebuts com a contravalors. Capítol 1.2. Un sistema capitalista neoliberal i global. En les properes pàgines intentarem analitzar aquests valors, no per fer un judici del sistema econòmic, com es distribueix la riquesa, quins països són els més beneficiats, quina desigualtat crea, quins tipus de relacions laborals, sinó per veure com la jerarquia de valors en què es recolza el sistema capitalista ha anat impregnant moltes de les esferes de la nostra vida, esferes sovint molt allunyades de l'economia. Encara que hom pugui tenir una vida dissociada, normalment el que es viu en una esfera a la qual dedica més temps real acaba contagiant les altres. Aquest és el cas, per exemple, de la família o les relacions entre les persones que s'han vist afectades per la manera com s'ha entès el treball i les relacions en el món laboral. L'Evangeli ho diu amb altres paraules ben contundents: perquè on tens el tresor, hi tindràs el cor. Mateu 6:21. Posarem l'atenció en el sistema tal com el tenim en l'actualitat, a principis del segle XXI, i no pas en aquest primer estadi quan M. Weber parlava fent referència a l'esperit del capitalisme i als valors culturals associats al sistema, ni tampoc en una segona fase que vam identificar com a estat del benestar quan el primer capitalisme va prendre elements de la tradició socialista i demòcrata cristiana, com van ser els drets socials o la concepció d'un estat regulador de l'economia i redistribuïdor de la riquesa. Ara ens trobem en una altra mena de capitalisme que recull elements dels anteriors i que voldríem caracteritzar amb dos adjectius. A. Neoliberal, perquè posa l'accent en el mercat plenament lliure amb un paper de l'Estat més aviat aprimat i a costa d'una pèrdua de drets socials. B. Global, perquè està caracteritzat per un lliure mercat global sense barreres comercials ni financeres. Segurament, enumerar aquests valors serà per part meva massa pretensiós i com a tal una certa simplificació en no tenir en compte les diverses variacions que es donen dins el sistema. No és el mateix el capitalisme que encara conserva elements de l'estat del benestar nòrdic que el nou capitalisme d'estat en versió xinesa o russa o el capitalisme més neoliberal dels Estats Units o d'alguns altres països. Es tracta de variacions i sensibilitats diferents dins el mateix sistema. Tampoc no tot és nou. Alguns dels valors que presentarem ja es donaven en el primer capitalisme i l'únic que ha passat és que s'han accentuat notablement. Capítol 1.3. Un sistema, uns valors. A. L'èxit vital, molt lligat a l'èxit econòmic. Una manera d'entendre l'èxit amb un component materialista que està estretament lligat a la possessió de béns i de títols. Són aquests béns materials els que possibiliten disposar d'altres béns més intangibles, com un cert estatus, una certa identitat o una determinada pertinença a un grup social. B. La propietat privada, un valor nuclear del sistema ja des dels seus inicis. Els béns d'ús i els mitjans de producció, terres i indústries, són privats i la manera millor de generar riquesa és mantenir aquest tipus de propietat. Cada vegada es tendeix a privatitzar més coses, pensant que així s'arreglaran determinades disfuncionalitats que impedeixen un funcionament òptim. Tot allò comunal o col·lectiu dins aquest sistema no rep cap consideració. C. Un altre valor que des de la modernitat s'ha anat potenciant ha estat l'individualisme contra el comunitarisme. És l'individu, ell sol, qui ha de guanyar-se un lloc en la societat. Es posa l'accent en la persona i més en els seus drets davant els altres i la societat que no pas en els deures i es fa fer de l'Estat garantir-los i ser-ne el protector. Aquesta concepció dona molt valor a la iniciativa de l'individu que ha de competir enfront dels altres. Això, portat a l'extrem i a mesura que les institucions guia han anat perdent pes, ha acabat per abocar la persona o una elecció constant. Tota la vida es basa a prendre decisions. A l'esfera econòmica preval la competitivitat per sobre de la cooperació. I si aquesta es dona, només és per reforçar la competitivitat de la meva empresa, de les meves idees, contra l'altra empresa, contra les seves idees. Des del sistema educatiu es reforcen aquests valors, encara que a vegades es justifiquen o disfressen apel·lant a paraules com personalització, creativitat o iniciativa. Paraules que, en teoria, haurien d'incloure la dimensió social i cooperativa. Això no vol dir que la cooperació hagi desaparegut, sinó que ha estat desplaçada cap a determinats àmbits, la família, les ONG, les religions, que, per cert, tampoc no han quedat immunes als elements més individualistes. D. Un altre valor força nuclear en el sistema econòmic imperant és la recerca del màxim benefici. Per aconseguir-lo, se sacrifiquen valors associats a drets laborals, polítics o mediambientals, a valors que afecten fins i tot drets humans. pel mateix benefici que afavoreix uns focs, no es dubta a sacrificar el que calgui, sempre en nom del progrés. Potser l'únic fre o límit a aquesta explotació és no trencar l'estabilitat del sistema i així fer que l'explotació pugui ser una mica més sostinguda en el temps. També el valor de la utilitat, entesa en el sentit econòmic, atendre la funcionalitat dels mitjans sense preguntar-se mai pels fins, un utilitarisme molt lligat a l'eficàcia i a l'eficiència, valors en si mateixos positius, però en nom dels quals se'n sacrifiquen i justifiquen molts d'altres. F. Un valor que també es prioritza és la quantitat per sobre de la qualitat. El capitalisme actual ha estès la societat del consum, posant al mercat multitud de productes amb l'objectiu d'afavorir un consum continuat, ja que aquest és el principal combustible del sistema productiu capitalista. Molts d'aquests productes són de qualitat dubtosa, estan destinats a durar poc i a ser substituïts aviat per altres amb més prestacions. Tot aquest sistema requereix un consum excessiu d'energia, malbarata els recursos naturals i genera molts residus. G. També hi ha el valor de l'esforç en el treball, un valor típic del capitalisme inicial i que ha anat perdent rellevància, sobretot quan s'ha estès a Occident una cultura marcadament hedonista i quan el món financer ha possibilitat l'obtenció de beneficis sense necessitat de gaire esforç. H. El sistema ha anat prioritzant cada vegada més el curt termini per sobre del llarg. Només es pensa en els beneficis a curt termini, sacrificant la sostenibilitat de la producció i el deteriorament del medi ambient, un deteriorament que s'haurà d'esmentar en el futur, però que sembla no afectar el present. Som molt poc conscients de les conseqüències que tenen les accions del present, tant per les properes generacions com per al medi ambient, i no són pas gaire tingudes en compte a l'hora de planificar l'activitat econòmica. Capítol 1.4. Capitalisme i postmodernitat. Per entendre des del punt de vista axiològic del món occidental actual, també hi hauríem d'afegir els valors més lligats a la denominada postmodernitat o modernitat avançada i els valors liberals més polítics, lligats a la modernitat, els drets de la persona, la democràcia, el diàleg, la llibertat enfront de la tirania, tant els valors de caire més social i polític com els valors de la postmodernitat han estat modificats per un sistema econòmic amb el qual sovint han entrat en conflicte. Pensem, si no, en la democràcia i en el poder dels mercats no regulats. En altres paraules, els valors més socials i culturals han interaccionat amb els valors més econòmics i els primers n'han sortit força malparats. La democràcia que garantien els estats-nació clàssics ha estat ferida de mort per uns mercats globals no regulats per ningú. Alguns dels valors de la denominada postmodernitat de caire més cultural han tingut l'origen precisament en la decepció respecte als valors de la modernitat. D'altres han estat una reacció a valors del sistema econòmic i d'altres poden haver nascut afavorits per la mateixa constel·lació de valors d'aquest sistema i amb cap altre objectiu que reforçar-lo. Per exemple, l'accentuació del jo i del benestar emocional afavoreix la imatge d'un individu abocat al consum i a tot un mercat on es venen els cossos musculats, sans, perfectes. La pèrdua de les utopies emancipadores, fruit en part de la decepció en la poderosa raó humana que en el segle XX ha provocat tota mena de guerres i desastres, dona lloc a un individu centrat en ell mateix i que no creu que el sistema econòmic es pugui canviar, no creu que hi hagi alternatives i menys que valgui la pena mobilitzar-se per assolir-les. Així s'afavoreix l'aparició d'un nou conservadorisme social que no posa en qüestió el sistema econòmic. L'individu postmodern ha deixat de creure en la ciència com a relat salvador, perquè s'ha adonat que la ciència ha dut també a desastres com el nuclear o l'ecològic, però segueix utilitzant la tècnica consumint cada vegada més i més tota mena de productes tecnològics per ser feliç. Les conviccions més fràgils de l'individu postmodern el fan més tolerant, però també més indiferent al que passa al voltant, de tal manera que viu en el seu món i no es preocupa gaire dels altres. Les seves conviccions més febles el fan també més vulnerable a la manipulació del màrqueting o de la informació. I així podríem anar descrivint valors postmoderns que o bé reforcen els valors del sistema econòmic o almenys hi són compatibles en la mesura que serveixen per a cobrir noves necessitats de consum. També la postmodernitat conté valors que són clarament contraris als valors del sistema econòmic capitalista, com ara el presentisme hedonista, la pèrdua de la capacitat per l'esforç o la falta de compromís. Capítol 1.5. Alguns contravalors al sistema. Finalment, altres valors que també han anat perdent en la societat occidental, provenents dels nous moviments socials i que actuen com a oposició i crítica als valors del capitalisme, o que almenys han mutilat alguns extrems d'aquest sistema econòmic, parlo, per exemple, de la sensibilitat femenina, amb elements força incompatibles amb molts dels valors del capitalisme, o bé certa sensibilitat ecològica, malauradament a voltes massa superficial, que no qüestiona el sistema productiu, sinó que només proposa solucions anomenades de final de canonada i que a vegades en un sentit més estètic i de moda que no pas de canvi radical. Molts d'aquests valors que hem comentat, sobretot els relatius a la denominada postmodernitat, estan molt arrelats a Occident, però menys en altres cultures, si bé la globalització els ha anat estenent de forma considerable, sobretot entre les èlits més interconnectades. En aquest sentit, seria interessant fer l'anàlisi d'altres societats no occidentals per veure la influència o evolució que hi ha tingut el sistema capitalista. Societats on els valors postmoderns han penetrat poc i on segueixen pesant els valors més tradicionals. Un exemple seria estudiar la influència del confucianisme o del taoisme en la societat xinesa actual, o veure la peculiaritat del capitalisme japonès o coreà a partir de la influència de les seves tradicions. També veure com societats occidentals, com les d'Amèrica Llatina, reben la influència de les cultures autòctones amb sistemes econòmics i jurídics que conserven elements comunals. Capítol 2. Humanitzar el món actual. Aportacions des de l'ètica cristiana. En aquest apartat intentarem mostrar que què pot aportar la reflexió de l'ètica cristiana al món actual i què pot aportar el mateix cristianisme redescobrir i viure a fons aquests trets. En altres paraules, veure quins trets de la nostra fe poden ajudar a humanitzar el nostre món. Per descomptat, altres tradicions religioses i no religioses també els poden aportar, ja que aquests trets, malgrat ser fonamentals pel cristianisme, formarien part d'allò més nuclear de l'ètica que ens presenten els evangelis. No són pas exclusius. També altres tradicions recullen algun d'aquests trets i a vegades els han viscut de forma més plena que no pas els mateixos cristians. Capítol 2.1. La dimensió comunitària. la societat europea ha esdevingut la màxima expressió de l'individualisme egocèntric. Un individu cada vegada més isolat, centrat en la realització personal associada al benestar emocional, que ha perdut el sentit comunitari, que ha deixat d'implicar-se i d'interessar-se per la res pública, deixant-la en mans dels professionals de la política i reduint la dimensió comunitària a la més mínima expressió: família, parella, fills. La conseqüència d'això ha estat l'agreujament de l'atomisme social, que és vist cada cop més com una de les arrels de les moltes patologies socials. El cristianisme pot ajudar a recuperar un cert sentit de comunitat, una més gran harmonia entre la necessària valoració de l'individu i el sentit comunitari que el porta a la solidaritat i el compromís més enllà del propi grup familiar i cultural, la persona com a ésser individual i social al mateix temps. El projecte de Jesús es presenta així com universal i compatible amb diversitat de formes culturals, en considerar tota persona digna de tal manera que postula la fraternitat universal en termes de comunió, igual a unió comuna. Altres tradicions, com la budista, han parlat del mateix fent servir altres paraules, com compassió universal o interdependència. Paraules o conceptes que estan a la base de la reivindicació d'una mundialització més justa. Cal dir que, malauradament, el sentit de comunitat també s'ha vist devaluat dins la mateixa comunitat cristiana, sobretot a Occident, potenciant una relació amb Déu de caràcter molt més individual. La caiguda de la pràctica celebrativa dels sagraments n'ha estat un dels signes, si bé no pas l'únic. Capítol 2.2. La vida com a do. Viure la vida com a possibilitat de ser apreciada com a do, com a regal i no solament com una construcció personal. Així podem aprendre a apreciar la dimensió gratuïta de les relacions humanes i de tota la pròpia vida. Descobrir que sovint som perquè algú ens ha estimat quan érem febles, sense esperar res a canvi. En la vida no tot és contracte o relació basada en l'interès d'obtenir alguna cosa. Sovint, en la nostra societat, surt la necessitat de remarcar aspectes clarament de gratuïtat, com per exemple seria el voluntariat, però fora bo que aquesta gratuïtat també fos present en àmbits que es regeixen per alguna forma de contracte. Penso en el treball i també en el mateix oci, que progressivament s'ha mercantilitzat fins al punt d'estar en una mena de relació funcional amb el treball, sigui com a preparació, sigui com a repòs, per a poder seguir treballant més. Recuperar l'oci com a moment per a les relacions gratuïtes amb els altres i on el temps deixa de tenir un caràcter purament econòmic per ser un temps lúdic, un temps que no serveix per res en termes productius. L'entrada de la dimensió de la gratuïtat dins les mateixes relacions contractuals els donaria una qualitat diferent, les faria més humanes i potser ens faria adonar que sense determinats valors que pertanyen més a l'esfera de la gratuïtat, aquestes relacions contractuals acaben per deteriorar-se o perdre's. No hi ha dubte que la confiança al compartir la idea de bé comú no van pas en detriment del contracte, sinó que el reforcen. Capítol 2.3. Capacitat de discerniment. Fomentar la nostra capacitat de discerniment en un món en què la persona ha d'optar constantment per construir la seva vida. Aquest discerniment suposa la capacitat d'interioritat, de silenci i de calma que permeti fer les eleccions des del jo interior, des del que hom vol esdevenir i no tan sols des dels condicionants o des de les pures il·lusions. La sociologia actual parla de la creixent feblesa de les anomenades institucions guia, que en altres èpoques marcaven les eleccions de les persones: família, classe social, escola, religió. Això és cert, però al mateix temps han sorgit altres condicionaments més subtils, com ara les forces del mercat, que marquen la nostra vida més del que ens pensem i que incorporem a vegades sense adonar-nos-en. Aquest fet comporta que la seva influència no es noti tant, ja que fa la impressió que ha estat un mateix qui ha optat i els ha incorporat partint d'una elecció. De fet, però, es tracta d'una il·lusió de llibertat. Triem les nostres compres, com ens vestim, quin ordinador o mòbil tenim. Però, de fet, aquestes preferències han estat induïdes dins d'un determinat àmbit social. Viure una vida des del jo que discerneix suposa no deixar-se endur per les constants sol·licituds del nostre ambient, pels sorolls que distreuen. Aprendre a cultivar un jo més lliure, que escolta, que és més conscient de les seves emocions, d'allò a què està aferrat. Hi ha moltes pràctiques que ajuden a cultivar el jo, i de fet, les pràctiques escèptiques religioses tradicionals no feien altra cosa que entrenar per guanyar llibertat davant les coses. Viure la vida des d'un mateix suposa conèixer les pròpies emocions desordenades per alinear-les, ordenar-les, en la direcció del que volem arribar a ser. També la pràctica de la meditació, entesa només com a concentració, prepara la consciència humana per poder escollir en un ambient on hi ha un excés d'estímuls i on la informació es presenta sovint de forma molt fragmentada. En el cristianisme, Jesús es presenta com a model de màxim despreniment de si mateix, d'un jo plenament lliure, no aferrat a les coses materials ni tampoc a la mateixa religió jueva, tal com era viscuda a la seva època. Un jo que és model d'escolta i de capacitat de discerniment. L'ètica cristiana, com a reflexió sobre l'acció humana des del mateix esperit de Jesús, es mostra oberta a aquest esperit quan només ofereix grans principis orientadors, però deixa el discerniment comunitari personal, la presa de decisions en cada situació concreta, enmig d'un món complex en què es donen contínuament conflictes de valors. L'ètica cristiana ofereix un camí entre les ètiques fonamentalistes que ofereixen seguretat en simplificar la realitat, marcant de manera estreta la conducta de les persones, i les ètiques emotivistes, que ens diuen que el comportament ha de guiar-se pel pur sentiment, encara que sigui fragmentari i fugisser. Ni les unes ni les altres no poden oferir ajuda a les persones en el discerniment. Ni les unes ni les altres no aporten la solució als problemes comuns i complexos que patim com a humanitat, sobretot solucions que no responguin al privilegi d'uns quants. Capítol 2.4. El factor esperança. L'ètica cristiana conté un factor esperança. La fe cristiana suposa que la planificació serà possible i que les petites passes vers un projecte solidari no són inútils, no es perden, encara que a curt termini no se'n vegin els resultats. Una esperança que no és ingènua, però que és prou forta per trencar el desànim del no hi ha res a fer. Els grans sistemes ideològics acostumen a privilegiar de determinats col·lectius, presentant-se com a les úniques solucions dels problemes i donant receptes creïbles però esbiaixades. En el passat, aquestes ideologies no van estalviar la violència i la repressió per imposar-se a aquells que es negaven a seguir-les. Avui dia, i sobretot en les societats democràtiques, aquestes ideologies han abandonat les formes violentes, però sovint es presenten com hegemòniques, estenent la sensació que no hi ha altres opcions. També fan servir la por de tot canvi que no provingui d'elles mateixes. L'esperança o l'utopia són un bon antídot contra determinades ideologies i contra la por, fent possible imaginar que les coses poden ser d'una altra manera i possibilitant el canvi social real. Capítol 2.5. La participació en el bé comú. La nostra societat occidental té molt interioritzat el valor de la democràcia, és a dir, la participació de tots a l'hora de prendre les decisions de la nostra societat, o almenys elegir aquells que les han de prendre. A tota Europa hi ha moviments que demanen reformes de les democràcies perquè esdevinguin més plenes. La crisi financera del 2007 ha mostrat la feblesa del poder polític, el que prové de les urnes, enfront del poder econòmic transnacional, que no prové de les urnes, sinó del mercat. Seria llarg d'enumerar i explicar totes les fórmules que es proposen per a reformar la democràcia i les resistències a part dels aparells dels partits clàssics i dels grans grups econòmics transnacionals. Però tot plegat ha suposat un progressiu debilitament de la confiança dels ciutadans en el poder polític. En aquests moviments de reforma és important la presència de determinats valors proposats, tant per ètiques dels drets humans com per ètiques provenents de les grans tradicions religioses. La base de la democràcia real descansa precisament en aquests valors, els drets bàsics de la persona, la seva dignitat, la igualtat humana, la llibertat, el dret a la participació, la llibertat de consciència i de creença. Sense aquests valors interioritzats, la democràcia trontolla, ja que fàcilment cau en la demagògia. Ho podem veure quan la democràcia no és fonamentada en els nivells més bàsics de la política, associacions de veïns, escoles, o en aquells països on, malgrat haver-hi una democràcia formal, eleccions cada cert temps, no es dona una mínima igualtat d'oportunitats i on els grups oligàrquics tenen a la pràctica tot el poder. Les ètiques religioses en el nostre món poden cooperar i animar les persones en la defensa d'aquests drets bàsics, ajudant a crear un marc de solidaritat que pugui ser el fonament de la democràcia. Sovint s'ha acusat les tradicions religioses de poc compromís amb la democràcia, oblidant que també el liberalisme extrem ha donat lloc a un individualisme que ha acabat fracturant les nostres societats. Un sistema democràtic només pot funcionar amb una mínima consciència de comunitat, de projecte comú, on les persones assumeixen deures davant els altres i no sols per obligació legal humana en les lleis, sinó que confien que la cooperació promourà el bé de tots i totes i la plena realització de les persones. L'individualisme extrem només porta les persones a preocupar-se de si mateixes i no del que passa al veí, i així comença el declivi de la veritable democràcia. Capítol 2.6. El factor profètic. L'ètica cristiana ha de ser conscient que proposa i viu uns valors que sovint no són els considerats prioritaris en les societats on s'ha de desenvolupar i posar en pràctica. I això, malgrat que algunes d'aquestes societats hagin tingut una matriu cristiana. Viure en cristià no resulta fàcil en societats plurals, en les quals es necessita un discerniment constant a l'hora de prendre decisions. Les societats plurals, certament, permeten que hom pugui viure els seus valors mentre accepti el marc comú de convivència. El dissentiment s'expressa mitjançant la manera de viure, mostrant a la pràctica els valors que regeixen la vida, sabent que els que tens al voltant poden tenir altres ètiques, altres visions del món. El cristià pot i ha d'exercir un cert poder de denúncia quan creu que l'etno social viola valors que ell considera importants. Ara bé, aquesta denúncia, com hem dit, s'expressa mitjançant la vida o a través del diàleg amb aquelles que pensen diferent. L'avantatge, a vegades no prou valorat, de les societats democràtiques és que hi ha fòrums on es poden discutir les qüestions i on es poden donar veu a les diferents opcions ètiques presents en una societat. També sovint els cristians poden apel·lar als valors ideals de la mateixa societat, formulat en forma de drets humans, que són compartits i enunciats, però poc viscuts, posant-se al costat de molts moviments socials crítics. En tota societat, també en les més democràtiques, els drets de les minories o els drets de les persones amb menys recursos poden estar sovint en perill. Capítol 2.7. Una visió positiva de l'autoritat. En el segle XX, el concepte d'autoritat ha perdut valor. El totalitarisme de tota mena i les guerres mundials han afeblit el concepte, ja que hi ha hagut molt d'abús per part dels que tenen poder. Hi ha una sospita generalitzada sobre l'autoritat com a exercici del poder per part d'uns quants, i només queda legitimada quan prové de les eleccions i és exercida amb les limitacions que imposa un estat de dret. Però, darrerament, fins i tot aquesta autoritat, fruit de les urnes, és també qüestionada. Aquesta crisi de l'autoritat no s'ha donat només en l'àmbit polític, sinó en tots els altres àmbits socials, família, escola, església. La institució eclesial havia viscut durant segles una situació en què els fidels no discutien l'autoritat dels bisbes o dels teòlegs. Si bé és cert que quan el magisteri, el papa, els bisbes, els teòlegs, es pronunciava sobre determinades qüestions, donava raons teològiques racionals, els fidels es fiaven més a l'autoritat de què emanaven aquests pronunciaments que no pas de les raons. Avui dia, i per causes molt diverses, algunes fruit de la modernitat, tot això ha canviat. També, dins la institució eclesial, han entrat formes poc evangèliques d'exercici de l'autoritat, de tal manera que l'ètica cristiana ha de ser molt conscient d'allò que pot aportar i de com ha d'aportar-ho, perquè la simple apel·lació a l'autoritat, quan s'ha exercit d'una manera poc evangèlica, pot resultar contraproduent. La temptació del poder, de posseir molts mitjans o de creure que hom posseix la veritat s'han donat i es donen dins l'Església. És la temptació d'acceptar ser rei per poder imposar la seva ètica, la seva veritat i així estendre el regne de Déu. En el cristianisme, l'autoritat ha d'estar al servei dels altres, a baixar-se a rentar els peus del proïsme com va fer Jesús. L'autoritat de Jesús es va mostrar en el seu màxim abaixament a la creu. Aquesta kenosi és el que donarà i dona credibilitat a l'Església, és a dir, quan serveix, quan es fa servidora dels més pobres, dels més necessitats, i no des del poder, sinó des del poder del no poder. Aquesta manera d'entendre l'autoritat pot ser l'aportació a les nostres societats, i dintre la comunitat cristiana podem recordar unes paraules de B. Haring que encapçalen la definició del magisteri de l'Església recollides en el diccionari de teologia moral. El primer magisteri l'exerceixen els sants. Capítol 2.8. Recuperar i repensar la tradició. Una altra qüestió que podem relacionar amb el tema de l'autoritat és que el nostre món s'ha destradicionalitzat, és a dir, les tradicions hi han perdut pes. No és que hagin desaparegut, sinó que han deixat de ser permanents i s'han adaptat constantment, fet que les ha posat en crisi, ja que per definició el que caracteritza una tradició és la seva permanència en forma de repetició durant força temps. Aquestes tradicions ajudaven les persones a l'hora de prendre les seves opcions de vida, ja que donaven seguretat i al mateix temps frenaven els canvis socials. La societat industrial i tecnològica ha provocat aquesta destradicionalització i això ha afectat de ple les institucions religioses que vivien en part de les tradicions. Avui dia hem d'aprendre a viure en una societat en constant canvi on cal aprendre a discernir allò perenne, la tradició en majúscula, d'allò que es pot, s'ha d'adaptar o canviar. Les tradicions és minúscula. Les resistències han estat enormes en una institució en la qual les tradicions tenien molta força i es confonia amb una certa facilitat la fidelitat a Jesús amb la fidelitat a les tradicions, que al cap i a la fi no són altra cosa que realitats històriques, necessàries i bones, però que en un determinat moment poden haver-se convertit en rèmores per a la mateixa institució. Si es fa una lectura històrica, sorprèn la gran capacitat d'adaptació que la institució eclesial ha tingut, ja que en els seus inicis va patir aculturacions molt profundes, la principal la incorporació de les filosofies helèniques a l'hora de reelaborar la reflexió teològica del missatge de Jesús. Per això, la comunitat cristiana no hauria de tenir por de repensar les tradicions actuals per donar resposta als canvis socials i a l'emergència d'altres formes culturals que no són les occidentals. No ha de tenir por de despullar-se de les coses afegides que han estat bones, però que ja no són més que formes occidentals. L'Església potser va ser de les primeres institucions que es va globalitzar, que es va aculturar en molts països i es convertir en un model de com fer compatible la universalitat en la particularitat. En l'àmbit ètic, el cristianisme conté uns grans principis de com ha de ser l'home i la dona planificats, però al llarg de les situacions canviants de la història, aquesta vida en plenitud o en sentit ha anat agafant formes diferents. Perquè els grans principis orienten, però s'han d'adaptar també als temps i a les situacions concretes. Un exemple paradigmàtic és la manera com s'ha entès el manament de no matar al llarg de la tradició moral catòlica. Capítol 3. Signes dels temps que ens ajuden a viure cristianament. Al llarg de la història de la humanitat, des dels inicis del cristianisme, la comunitat va ser permeable a les ètiques del seu entorn, fent seves les intuïcions de l'estoïcisme, el platonisme, l'aristotelisme. A l'edat moderna, també alguns dels valors que formaven part del nucli del cristianisme i que amb els temps s'havien afeblit, foren paradoxalment recuperats pels seus oponents seculars i entraren a formar part de la cultura i l'ètica moderna. La comunitat cristiana hauria de discernir aquests signes dels temps, veure què en pot aprendre i incorporar o reincorporar a la pràctica cristiana. Capítol 3.1. Afinar el discerniment. El discerniment comporta saber triar o distingir quins valors són bons en el sentit d'humanitzants, és a dir, valors que serien expressió de la moral evangèlica aplicada i referida a les noves situacions que sorgeixen en el nostre món i quins són contraris a la humanització de la persona. La tasca no resulta fàcil i cal una prudència extrema per no condemnar fàcilment valors embolcallats d'elements que ens poden semblar estranys al llenguatge i la manera de fer cristiana, però que la interpreten i actualitzen en allò essencial i acceptar-ne d'altres que gaudeixen de gran reconeixement i acceptació social, però que no són compatibles amb l'ètica cristiana. Aquesta sempre ha estat una tasca difícil que ha de comptar amb l'ajut de l'Esperit de Jesús, que ajuda a trobar en situacions determinades i sovint noves la concreció dels grans principis evangèlics. Davant d'aquesta ambigüitat podem recordar les paraules de Benet XVI, el Bundestag, fent referència al partit polític dels Verds alemanys. Diria que l'aparició del moviment ecologista en la política alemanya a partir dels anys 70, encara que potser no hagi obert les finestres, ha estat i és, però, un crit que anhela aire fresc, un crit que no es pot ignorar ni rebutjar perquè s'hi percebi massa irracionalitat. Gent jove es va adonar que en les nostres relacions amb la natura hi havia una cosa que no funcionava, que la matèria no és només un material pel nostre ús, sinó que la terra té en si mateixa la seva dignitat i nosaltres hem de seguir les seves indicacions. Berlín, 22 de setembre del 2011. Capítol 3.2. Entre el sectarisme, el diàleg i la dissolució. Sovint dins l'Església Occidental actual es donen dues postures, potser no als seus extrems, però sí en forma de tendències ancorades en el passat i que es tanquen els signes dels temps, malgrat que totes dues aportin valors positius dins l'Església. No es tracta d'adjudicar-les, sinó de veure la poca atenció que donen els nous signes dels temps, tancant-se a l'esforç d'intuir les noves crides de l'esperit. Capítol 3.2, apartat 1. Enyorança i restauracionisme. Una primera tendència enyora el passat quan l'Església era escoltada i gaudia de més influència social. Una tendència a la qual ja va costar assumir la modernitat i que ara s'ha vist descol·locada amb la irrupció de la postmodernitat. La seva reacció ha estat un cert retorn a formes premodernes, algunes d'encertades, però altres d'anacròniques, que no poden donar resposta als nous reptes de la societat actual. El perill d'aquesta tendència és la progressiva sectarització en el sentit de minorització a la defensiva amb trets quasi fonamentalistes en sentir-se perseguida o menys tinguda per la societat. Aquesta tendència resulta atractiva sobretot a persones desorientades o insegures, ja que ofereix consignes clares i distintes, però el problema és que no entra a considerar la complexitat de les situacions i es decanta fàcilment pels blancs i els negres a l'hora de percebre la realitat. Aquesta tendència té el perill de caure en un cert espiritualisme desencarnat que se centra en una espiritualitat més intimista, amb poc ressò en la moral social, però amb un rigorisme moral accentuat en l'àmbit de la moral personal, sexualitat i bioètica. De fet, és aquest rigorisme el que serveix d'excusa a moltes persones, també a molts creients, per allunyar-se de l'Església, alimentant les files del que alguns sociòlegs han descrit com a creients sense Església, un col·lectiu que a Europa no ha parat de créixer els darrers anys. També pot tenir el perill de deixar-se manipular per un poder polític de caire conservador que veu en la religió un bon cohesionador social i per aquesta raó li permet més visibilitat en l'espai públic. És el que passa amb els moviments neoconservadors. Seria injust no apreciar els valors d'aquesta tendència que representa una crítica a una església que sovint s'ha diluït i ha perdut identitat dins la societat actual. En definitiva, hi ha una aspiració ben actual, d'altra banda, d'una església desacomplexada davant la societat on tothom té veu. Capítol 3.2, apartat 2. El cristianisme progressista. Una altra tendència agrupa els moviments eclesials més sensibles a la qüestió social, que van tenir una força considerable en la denúncia de la injustícia i en la defensa del pobre davant les estructures que violaven els seus drets. El moment actual continua necessitant la seva veu, ja que el món, tot i que la globalització ha generat riquesa, també ha fet augmentar considerablement les desigualtats en el nostre planeta i en els països més rics. Però cal que aquests moviments estiguin atents als nous signes del temps, a les noves formes de desigualtat i d'injustícia. Les injustícies mediambientals, les injustícies de les minories culturals i les noves formes d'exclusió i de marginació social. No es pot pretendre continuar donant resposta des de models que van ser vàlids als anys 70, però que ara resulten o bé insuficients o bé inadequats. Creiem que és necessari que es posin a l'escolta dels nous moviments socials i dels joves cristians, en altres paraules, sortir dels vells esquemes de les esquerres clàssiques per copsar la complexitat del problema de la justícia en un món globalitzat. Cal també que no tinguin por de mostrar més la identitat cristiana en una societat que ja no la veu tan lligada al poder polític i que està recuperant el valor i l'importància de l'espiritualitat, de les noves formes de religiositat i també del discerniment que porta a descobrir quines són les noves fronteres de la marginació. Sense pretendre ser exhaustiu, sí que intentaré enumerar alguns exemples del món actual. Petites accions, paraules o idees que valdria la pena tenir en consideració. Capítol 3.3. Signes dels temps, signes evangèlics. Capítol 3.3, apartat 1. Contra la idolatria del mercat, el concepte d'interdependència. En el nostre món, tal com ha denunciat sovint el magisteri eclesial, es dona una idolatria del Déu mercat en tot el que això comporta. Però s'albiren alternatives. S'han anat creant espais de solidaritat alternatius, com ara cooperatives de consum responsable, de comerç just, de banca ètica, d'inversions socialment responsables, propostes d'intercanvis de serveis entre grups específics. Curiosament, molts d'aquests moviments han estat promoguts en l'àmbit eclesial. Mai no s'havien donat tantes respostes des d'espais econòmics alternatius. En alguns països, aquestes formes econòmiques alternatives comencen a tenir un cert pes en el mateix mercat, com és el cas del comerç just o dels productes amb garantia ecològica. Prova d'això és que molts d'aquests productes comencen a treure el cap i se'ls pot trobar fins i tot en les superfícies comercials convencionals. Tota la problemàtica ecològica causada per les pautes de consum insostenible i les dades alarmants que ens venen en relació al canvi climàtic estan afavorint la consciència que així no podem seguir. Cada vegada es fa més evident la necessitat de reconciliació amb la creació a partir d'una nova lectura de la teologia de la creació i de la nostra relació amb ella. També s'estén la crida a una més gran solidaritat intergeneracional, és a dir, a fer-nos conscients que el nostre proïsme són també les persones que ens seguiran, els nostres descendents, ja que les nostres accions presents hipotecaran la seva vida, o almenys la seva qualitat de vida. Així, la noció de qui és el nostre proïsme s'amplia. No queda limitada a aquell que veiem anant cap a Jericó, el nostre rostre sofrent del qual ens interpel·la i demana una resposta compassiva, sinó aquell que no veiem perquè o bé és a l'altre costat del món, o bé naixerà d'aquí a dues o tres generacions. Per això resulta cabdal tenir cura de la diversitat animal i vegetal, no solament per la indiscutible vàlua de la diversitat en si mateixa, sinó per la intrínseca connexió entre tots els éssers vius del planeta. Així, afavorint la vida animal i vegetal, assegurem la vida humana actual i futura dels nostres descendents. Recordem que la diversitat permet una més gran adaptació a nous hàbits, que poden sorgir causats pel canvi climàtic. El valor de la interdependència, de la comunió entre els éssers vius, és fonamental, i així ho recull la mateixa Gaudium et Spes en el número 26. Malauradament, però, el nostre ambient cultural potencia el fet de pensar en primer lloc en nosaltres mateixos i no facilita ser conscients de la realitat d'interdependència entre tots els éssers, és a dir, que tots ens relacionem i que la nostra vida depèn en gran mesura dels altres. No vivim allò que som com a do dels altres, i quan ens hi relacionem els tractem sovint com a més objectes, no arribem a assumir allò que pensem, allò que senten, allò que pateixen com a propi, sinó que ens hi relacionem com si fossin objectes que observem, manipulem, però que no ens obliguen a res. Tenim interioritzat que el jo no té necessitat de cap altra cosa que d'un mateix per viure, i si necessita els altres, els tendeix a donar-los el caràcter d'objecte en funció d'un mateix. Potser caldria començar a relacionar-nos des de la interdependència i així copsar que el bé individual i el bé col·lectiu són inseparables, i adonar-nos que aquest error ja ha provocat que les tres quartes parts de la humanitat pateixi i que pateixi també una natura sotmesa a una gran pressió. Aquesta consciència de la interdependència hauria de desembocar en una ètica de la compassió universal que promogui que tots els éssers vius puguin viure, especialment els més dèbils i els més amenaçats. Només l'espècie humana pot fer-se càrrec d'aquesta gran responsabilitat i comportar-se com si fóssim la consciència del planeta. Hem de ser capaços de donar una resposta compassiva als membres de la nostra pròpia espècie, però també als de les altres, apreciant el destí comú de tota la biosfera. Capítol 3.3, apartat 2. L'austeritat. El que hem comentat en el punt anterior també suposa la promoció del valor d'una més gran austeritat. Hi ha moviments que fomenten aquesta forma de vida més austera. El moviment al voltant del decreixement ha originat un debat interessant sobre aquesta qüestió. Poder viure amb menys perquè les persones que vinguin després de nosaltres trobin un planeta més habitable. L'austeritat passa per un consum responsable i sostenible que no deixi en mans del mercat i les seves estratègies publicitàries les nostres pautes de consum. Estar atents als paranys del mercat, com ara l'obsolescència programada de molts dels seus productes, que afavoreix un consum continuat. Educar els nostres desitjos de tenir més i més amb l'únic objectiu de disposar d'un determinat estatus o identitat social. En referència a aquesta idea, podem afirmar que el mercat ofereix no solament productes per satisfer les necessitats materials, sinó que a través dels logos i marques d'aquests productes ofereix imaginaris, mons ideals que ens proporcionen identitat i una mena de sentit. Identitat i sentit que adquirim a través de la compra i el consum. La nostra identitat sembla que ja no vingui donada per la família o la classe social, sinó per allò que consumim, per la manera com vestim. D'aquesta manera es van creant identitats col·lectives que donen estatus, que ens identifiquen com a esportistes, com a contestataris, com a joves. La nostra capacitat de consumir i el tipus de marques que comprem ens fan entrar en una determinada subcultura que ens dona identitat i, per tant, una certa seguretat. Són identitats que volen ser escollides i que no ens venen donades. Aquesta característica fa que siguin ben acollides, ja que posen en joc la nostra llibertat d'elecció, encara que sigui a un nivell superficial. Podríem matisar encara més l'afirmació en el cas dels adolescents, ja que el grup o la colla més propera és la que acostuma a proporcionar la identitat, sigui per adhesió o rebuig. Aquesta identitat ens permet fugir de la inseguretat, de la por del fracàs i satisfer així el desig de reconeixement, d'omplir les nostres mancances afectives. Els grups més susceptibles a l'atracció de les marques són precisament els qui més pateixen aquestes carències. Per exemple, els adolescents, que en la seva recerca d'identitat personal i amb tota la despesa energètica per anar acceptant els canvis fisiològics o psicològics, són especialment maleables i demanen contínuament l'acceptació i el contrast d'un grup de pertinença. Això aconsegueix sobretot controlar les formes externes, hàbits, formes de vestir, música, però també altres que afecten el propi cos, com la forma física, a través de dietes, d'exercicis i esport. La importància d'aquest sector de població ha fet que alguns parlin del mercat de l'adolescent global, que a tot arreu, independentment de la cultura, s'estima més la Coca-Cola que els productes locals, les Nike que unes sandàlies. Es pot afirmar, sense por d'equivocar-se, que des de fa unes dècades les empreses han deixat de produir coses i ara es dediquen fonamentalment a produir marques. També la problemàtica ecològica ha fet néixer tot un moviment que parla en termes de justícia mediambiental, ja que els països més pobres són els que més pateixen les conseqüències del canvi climàtic: sequeres, migracions climàtiques, inundacions, esgotaments dels recursos alimentaris, com ara la pesca. Aquest moviment mostra un lligam entre la pobresa i la problemàtica ecològica que du a no separar la justícia distributiva de l'ecologia. A Occident, sovint no som conscients què és en els països pobres i també en els anomenats països emergents, on tenen més força els grups ecologistes. I molts cristians i moltes comunitats cristianes d'aquests països s'han implicat en la defensa del medi ambient i de la justícia mediambiental. Capítol 3.3, apartat 3. Noves espiritualitats. Enmig de la cultura occidental, predominantment hedonista i materialista, està ressorgint interès per noves formes d'espiritualitat que indiquen, malgrat l'ambigüitat que contenen, una profunda recerca i insatisfacció de les persones, tot i que moltes d'aquestes noves espiritualitats estan massa centrades en un mateix. La seva emergència és un símptoma que no hauríem de menystenir. Alguns autors parlen de l'inici d'una era postmaterialista que es contraposa a la cultura materialista en què Occident es va instal·lar tot just acabada la Segona Guerra Mundial. És interessant preguntar-se per què l'espiritualitat que ofereix l'Església i en general les esglésies cristianes té tan poca recepció a Occident i d'una manera especial a Europa. Encara que s'hagi frenat els darrers anys, les dades sociològiques reflecteixen una fortíssima davallada de la presència religiosa a Europa. Aquí també convindria fer una anàlisi de les formes postmodernes de religiositat, amb tota la seva ambigüitat, que sovint han portat alguns autors a afirmar el retorn dels bruixots. Aquesta anàlisi hauria de fugir de considerar-les com a formes antireligioses o purament negatives, manipulatòries, autocentrades, sense alteritat, emotivistes, i intentar centrar-se en el símptoma, insatisfacció, que les origina i en les característiques que tenen i que les fan atractives per a moltes persones. Sense pretendre fer-ne aquí una anàlisi a fons, creiem que expressen sovint una crítica necessària a determinades formes religioses a les quals l'Església ha tendit des de fa temps. Una religiositat eclesial molt racionalista, molt centrada en el discurs, excessivament ètica, poc celebrativa, poc estètica, individualista o almenys amb poc sentit comunitari, on qualsevol expressió de sentiment sempre s'ha vist com a sospitós de subjectivisme. Aquesta crítica implícita ha de ser presa seriosament per part de l'Església i veure-hi què hi ha de veritat. L'Església podria prendre ara la mateixa actitud que demanava el Concili parlant de l'ateisme. El context del Concili a Occident era molt diferent de l'actual. Estava centrat en l'auge de l'ateisme pràctic i els sistemes polítics ateus que eren materialistes i posaven Déu com a impediment al progrés de la humanitat. La Gaudium et Spes va fer en aquell moment una certa anàlisi de consciència de la mateixa Església. Però els mateixos creients sovint tenen la seva part de responsabilitat. En la gènesi de l'ateisme, els creients hi poden tenir una bona participació i demana una actitud que s'esforci a descobrir en la ment dels ateus les causes de la negació de Déu i conscient de la gravetat dels problemes que l'ateisme planteja i portada per la caritat envers tots els homes, considera que cal sotmetre aquests problemes a un examen seriós i més profund. Capítol 3.3, apartat 4. La recuperació de la cultura local. La tendència homogeneïtzadora de la globalització està provocant reaccions en la línia de recuperar i revalorar la diversitat cultural local. Aquest fet planteja un repte a l'Església, sobretot a l'Àfrica i a Àsia, les zones, per cert, on l'Església més creix, on hi ha més conversions i vocacions a la vida religiosa. El repte és com aculturar la fe en aquests pobles que no tenen la tradició filosòfica i cultural occidental, quan al mateix temps l'Església perd pes al món occidental. En altres paraules, com moure's entre la universalitat catòlica i el respecte per allò local. Un repte no pas nou, però amb la globalització actual i amb les facilitats per la comunicació i els viatges ha ressorgit amb força. Potser avui, afortunadament, som més conscients dels condicionants culturals i de la necessitat de culturar la fe allà on creix i s'escampa. Capítol 3.3, apartat 5. La recuperació dels valors en àmbits clau. Hi ha signes que indiquen una certa preocupació perquè les noves tecnologies i el mercat no siguin guiats pel pur benefici econòmic. Mai no s'havia parlat tant de valors en els àmbits polítics, empresarials, financers i mèdics, ja que les pràctiques marcades de qualsevol consideració de valors ens han portat fins a l'extrem de trepitjar la dignitat de moltes persones, i especialment les més vulnerables. Estem a les beceroles d'aquesta preocupació, però hi és. Per exemple, s'han fet passes perquè la reflexió bioètica sigui introduïda en el currículum de la formació mèdica i de la infermeria, encara que aquesta reflexió a Catalunya i a Espanya és encara molt escassa. Més difícil és la introducció de la reflexió en valors a les escoles econòmiques i empresarials, potser perquè la implementació d'aquesta reflexió porta de manera inevitable a qüestionar els valors del sistema actual. Arran de la crisi econòmica actual, la més important des de la crisi del 29, algunes grans escoles de negocis occidentals es comencen a plantejar què ensenyen a les seves aules. Comencen a ser conscients que aquesta formació ha donat lloc a una cultura empresarial que ha fomentat l'especulació financera sense escrúpols i que ha fet possible una crisi com l'actual. Aquest repensar el model econòmic actual per insostenible és, però, molt lent i al final seran els països emergents els que marcaran la pauta d'aquesta reflexió ètica en els propers anys. Capítol 3.3, apartat 6. L'horitzó d'una ètica mundial. Davant dels problemes del nostre món, les grans tradicions religioses han fet l'esforç de mostrar que són font d'humanització i de pau entre els pobles i no pas motiu de conflicte. Han estat facilitadores d'acords ètics que mostren que estan a favor de la pau mundial, del respecte pel medi ambient i contra l'ordre econòmic mundial injust. Alguns d'aquests valors compartits es mostren, per exemple, en la Declaració d'Ètica Mundial elaborada pel Parlament Mundial de les Religions a Chicago, 1993. Per aquest Parlament no és possible un nou ordre mundial sense una ètica mundial, entesa com un consens bàsic sobre una sèrie de valors vinculants, criteris inamovibles i actituds bàsiques personals. Sense un consens ètic de principi, tota comunitat es veu tard o d'hora amenaçada pel caos o la dictadura i els individus per l'angoixa. Recordem què ens diu en la seva introducció. Tots els humans sense excepció som éssers fal·libles, imperfectes, amb límits i deficiències. A més, tenim experiència de la realitat del mal. Per això mateix, i malgrat aquestes limitacions, ens sentim obligats a assenyalar, per al bé de la humanitat, els que jutgem que han de ser elements bàsics d'una ètica comuna per tota la humanitat, tant per als individus com per les comunitats i organitzacions, per als estats i àdhuc per les religions. Estem convençuts que les nostres tradicions ètiques i religioses, seculars ja en la major part, contenen prou elements ètics que molt bé poden ser entesos i viscuts per tots els humans de bona voluntat, siguin religiosos o no. En relació amb això, som conscients que les nostres diferents tradicions ètiques i religioses fonamenten el criteri, sovint de manera molt diversa, sobre el que per a la persona és útil o perjudicial, just o injust, bo o dolent. No volem ignorar, no pretenem difuminar les fragones diferències entre les diferents religions, però aquestes dissemblances no ens han d'impedir proclamar públicament el que ara ja ens és comú i amb la qual cosa ens sentim tots igualment obligats en correspondència amb el nostre propi compromís ètic o religiós. També el Magisteri de l'Església ha reflexionat sobre la necessitat d'una ètica universal en un document de la Comissió Teològica Internacional, a la recerca d'una ètica universal. L'Església, conscient de la necessitat de la recerca de les normes per viure junts la justícia i la pau, vol compartir amb la resta de tradicions religioses i les filosofies del nostre temps el concepte de llei natural, un concepte que, tot i algunes interpretacions interessades, no és gens estàtic ni consisteix pas en una llista de preceptes definitius i immutables. Al contrari, la llei natural és una font d'inspiració que sorgeix precisament de la recerca d'un fonament objectiu per a una ètica universal. Ho fa apel·lant allò que hi ha d'universal en cada ésser humà i apel·lant també a les altres tradicions a fer el mateix a partir de les seves pròpies fonts. Un intent, doncs, de reeixir en un reconeixement comú de normes morals de caràcter universal fonamentades en una aproximació racional a la realitat. Es tracta d'un treball urgent que va més enllà de les pròpies conviccions religioses i de la diversitat dels nostres pressupòsits culturals, per tal de buscar un reconeixement recíproc i una cooperació pacífica de tots els membres de la família humana. Recordant, però, que el cristianisme no té el monopoli de la llei natural. En efecte, aquesta fonamentada sobre la raó comuna a tots els éssers humans és la base de col·laboració entre tots els homes de bona voluntat més enllà de les seves conviccions religioses. que la forma d'aquestes tradicions religioses varia considerablement, tenen en comú el fet de ser testimonis de l'existència d'un patrimoni de valors morals comuns a tots els homes, independentment de la diferent forma que agafi la seva justificació a l'interior de cada tradició. Un exemple clar és el de la regla d'or, que es troba sota una forma o altra en la majoria de les tradicions de saviesa. També estan generalment d'acord a reconèixer que les grans regles ètiques no només són vàlides pel propi grup, sinó que tenen una validesa universal per als individus i els pobles. I finalment, moltes tradicions reconeixen que aquests comportaments morals universals tenen la font en la natura mateixa de l'ésser humà. En el cas concret de l'Església, ha actuat de mediadora i reconciliadora de molts conflictes i ha ajudat les parts enfrontades a trobar reconciliació i perdó. Capítol 3.3, apartat 7. Xarxes d'indignació i esperança. Finalment, a Europa, des de fa ja temps, comencen a haver-hi moviments socials que alguns han anomenat xarxes d'indignació i esperança. Aquest títol resumeix molt bé el moviment, que com tota mobilització social, primer sorgeix com un crit d'indignació, però que a poc ha anat presentant propostes alternatives a les polítiques actuals i sobretot ha estat capaç de mobilitzar les persones davant d'un món en crisi i desesperança. Com explica Manuel Castells, algunes persones van començar a connectar-se mitjançant les xarxes socials i després van passar a ocupar els càrrecs i a proposar mesures concretes que suposaven els interessos econòmics i financers. Va ser un moviment que ignorava l'estructura política actual i desconfiava dels mitjans de comunicació de masses dominats per interessos econòmics. Va ser una eclosió variada, no organitzada, però que tenien algunes coses en comú. Una determinada manera de fer més propera a formes de democràcia participativa. Una desconfiança clara en la política i el joc democràtic tal com està plantejat actualment, l'ús de les xarxes socials. En un lapse de temps relativament breu es va donar arreu del món, des de Tunísia fins a Egipte. La denominada primavera àrab, on es reclamava davant de governs no democràtics i oligarques, passant pel moviment Occupy Wall Street, 17 de setembre del 2011 dels Estats Units, i els indignats del 15M a Espanya. Les propostes alternatives ja han estat analitzades dins aquesta mateixa col·lecció de quaderns. Tanmateix, voldria recalcar aquí un fet que considero important: la capacitat de mobilitzar gent jove i gran, la capacitat de donar esperança. I van ajudar també manifestos com l'S. Hessel, Indigneu-vos, que va donar nom al moviment Espanya, i els manifestos de democràcia real ja, si llegim les seves propostes, com, per exemple, les de l'Assemblea del Sol el 20 de maig. Veiem que demanen mesures molt realistes que molts politòlegs i entitats socials ja fa temps que proposaven per aprofundir la democràcia, aconseguir més igualtat econòmica i fer una economia menys financera i més sostenible. Entre les persones joves que van fer acampades i manifestacions hi havia molts cristians i cristianes, perquè certament moltes de les propostes que es demanaven coincideixen amb els postulats defensats per la moral social de l'Església. Per exemple, en l'encíclica Caritas in Veritate de Benet XVI es toquen punts clau sobre el caràcter injust de l'actual globalització, punts que coincideixen amb algunes de les propostes d'aquest moviment. És cert que, com tot moviment social, té elements de tota mena i que cal discernir amb molta cura. Però hem de ser molt conscients que també hi ha hagut interessos per desacreditar-lo per part de les minories que controlen l'actual economia financera i dels governs i partits que temen perdre les seves posicions de privilegi. Capítol 4. A manera de recull. El text que hem presentat és, en primer lloc, una invitació al lector a reflexionar sobre els valors que trobem en el nostre entorn, per a ser-ne conscients. Tots vivim i ens movem en una doble matriu axiològica, la de la nostra societat, etnosocial, i la de la nostra fe religiosa, l'ètica cristiana, islàmica, budista, o d'altres formes ètiques de caràcter no confessional, com per exemple els drets humans. Quan hom actua i ha de decidir sobre alguna qüestió, es veu influït per aquesta doble matriu i per l'elaboració personal i històrica, experiència d'aquesta intersecció. Ens hem centrat en la societat occidental amb un etnos social producte del sistema econòmic capitalista, de la tradició política i social de caràcter democràtico-liberal i de la postmodernitat. Només hem volgut afrontar alguns dels valors d'aquest etnos. En segon lloc, com demana el Concili Vaticà II, hem passat a reflexionar sobre quins valors pot aportar l'ètica cristiana a la nostra societat i així hem entrat en un diàleg ètic per poder millorar aquesta societat en la qual tots vivim i compartim. Segurament resta al lector poder afegir molts altres punts d'aquest diàleg, perquè és un diàleg obert i no pas tancat. I per últim, des d'una visió dintre la comunitat cristiana i pensant que tots els creients treballen i interaccionen amb els membres de la societat, siguin creients o no, quins són els signes dels temps, quines són les crides de l'esperit que es donen en les nostres societats occidentals? Signes i crides que haurien de ser recollides per la comunitat cristiana, ja que sovint responen a problemes del nostre món i ofereixen solucions i propostes que no són pas alienes als valors evangèlics, tot i el seu caràcter laic. Aquest últim apartat és també una invitació a veure nous signes dels temps i a discernir-los d'una manera comunitària per veure si responen a l'Evangeli de Jesús de Natzaret. Qüestions per reflexionar. El món on vivim. L'autor del quadern afirma que tot sistema econòmic crea una cultura i un dels elements importants de tota cultura és el sistema ètic que es posa en joc sobretot a l'hora de prendre decisions i que acaba per impregnar tota la nostra vida. Quins valors prioritza el sistema econòmic? Com han arribat a impregnar la vida personal, familiar, escolar, el treball o les relacions en general? 2. Pistes per humanitzar el món actual. L'autor assenyala algunes pistes. Hi estàs d'acord? Quines et semblen més urgents? Com passar de l'individualisme a la comunitat? De la vida com a relació basada en l'interès a la vida com a do, com a regal. De la mercantilització del treball i l'oci a les relacions gratuïtes amb els altres. De la democràcia nominal a la participació de tots a l'hora de prendre les decisions de la nostra societat. Del poder des de les forces del mercat que marquen la nostra vida més del que pensem i que incorporem a vegades sense prendre en consciència a una cultura de la sobrietat. 3. Què hi pot aportar la reflexió cristiana? Hi ha actituds i conductes que poden semblar obsoletes, en desús, discerniment, austeritat, decreixement, sostenibilitat, compassió, solidaritat i moltes altres, i que en llegir el quadern assenyalen un camí no fàcil perquè viure en cristià no ho és. Com treure-les a la llum? I 4. No hi ha res a fer? Davant els problemes urgents hi ha veus profètiques que ens impulsen, ens conviden a obrir els ulls per veure-hi i les orelles per escoltar. Totes elles tenen la capacitat de mobilitzar-nos. Anomenem-ne algunes. Manifestos com l'S de Hessel, Indigneu-vos, que va donar nom al moviment Espanya, i els manifestos Democràcia Real, Democràcia Real Ja. Els moviments socials que alguns han definit com a xarxes d'indignació i esperança. Moviments ecologistes, gent jove que ha pres consciència que en les relacions amb la naturalesa hi ha alguna cosa que no rutlla. La Declaració de l'Ètica Mundial, elaborada pel Parlament Mundial de les Religions de Chicago, 1993. Aquesta declaració ha contribuït a la creació d'una ètica mundial entesa com un consens bàsic sobre una sèrie de valors vinculants, criteris inamovibles i actituds personals bàsiques. Segur que coneixes altres veus que podries afegir. En acabar el quadern, potser podem dir allò de «hi ha molta feina a fer».